tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Un diumenge més us saludem aquí des de Ràdio Estel. Ja ho sabeu, com cada setmana a aquesta hora donem doncs, aquest petit gran espai, diríem, al tercer sector social, i ho fem parlant i escoltant entitats i persones que hi treballen doncs, diàriament. És el que fem doncs, fa més de 5 anys ja aquí a l'Àngel, sempre amb el suport i la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi, un programa que no seria possible sense la gran feina de producció que fa el Joan Andreu Parra i la paciència i ajuda de la Paula Moreno a les vies de so. Comencem. Mireu, avui us volem parlar del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés. És la federació de centres d'esplai més gran del nostre país, amb més de 60 anys d'història. Actualment aplega més de 180 centres d'esplai a tot Catalunya, que acullen més de 21.000 infants i adolescents, una tasca que no seria possible sense la feinada que fan els més de 3.500 monitors i monitores. Parlarem de l'entitat que recentment, per cert, ha canviat de president, Xavier Nus, després de 7 anys ha deixat el càrrec i ha donat el relleu a l'Anna Grau, però també parlarem amb tots dos de la situació del lleure, del moment en què ens trobem ara, 2 anys després de l'inici d'una pandèmia, que es manté però que diuen que mica en mica ens va deixant. Com dèiem, ho farem amb tots dos, amb l'expresident del moviment de centres d'esplai cristians i catalans i amb la nova presidenta. Xavier Nus i Anna Grau, bona tarda a tots dos i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bona tarda.
A veure, Anna, comencem per tu, que acabes de fa 2 mesos, tot just 2 mesos que vas ser elegida sí. presidenta en una assemblea general ordinària, ser la que et va escollir. Ja després de 2 mesos del tot aclimatada o això encara necessita un procés més llarg?
Crec que falta uns quants mesos més.
Sí?
És complicat, és molt gran, sobretot a la Fundació Pere Tarrés, que és molt més gran que el moviment i porta un temps d'aclimatació.
Però d'allò còmode t'hi sents?
Sí, tant. Estic tenint molt bon acompanyament. Tenim molt bon acompanyament, però és que és tan gran que és poc a poc anar
ho dèiem, coneixent. Les xifres són impressionants, eh? Vull dir, una responsabilitat a fora. Tu havies estat administradora del moviment durant poc més d'un any, no?
Sí.
Abans havies estat monitora, de fet, durant molts anys, a l'esplai Arquiris de l'Esperit Sant del Baix Guinardó, Barcelona. Per presidir una entitat com aquesta, d'aquest volum, amb un nombre tan gran d'esplais, entenc que és indispensable abans passar pel monitoratge, suposo.
Sens dubte. Has de poder saber gestionar equips. Al final, quan estàs a l'esplai, no? Passes a ser responsable i saps com poder gestionar aquests equips de persones voluntàries. I al final el moviment és això, no? Un equip de persones voluntàries i s'ha de poder saber tractar això.
Clar.
És molt complicat arribar de cop amb gent i saber fer això.
Directora de... Havies estat monitora o directora d'esplai?
Totes
també?
Dues coses.
Totes dues coses, no? Perquè, clar, és allò com una
escala,
no?
Un poc a poc, no? Exacte. Sí.
Tu, Xavi, que, com dèiem, fa 2 anys que ja no ets el... Dos mesos que no ets president, diríem, del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés. Tu quants anys vas exercir de monitor?
Es fa difícil de dir, perquè o sigui, jo vaig començar de monitor l'any amb 18 anys, quan tenia 18 anys, això és l'any 2000, i fins aquest estiu passat vaig anar a fer d'intendent amb el meu esplai de les Borges Blanques. Llavors hem anat col·laborant cada vegada amb menys intensitat, no? Els últims anys més acompanyant-nos a l'estiu a campaments fent aquesta intendència, però primer com a monitor, no? Com a responsable de les activitats, etc. I en el seu moment havia sigut nen també del mateix esplai, no? I per tant vam fer tota aquesta etapa a l'esplai.
M'agrada perquè és un procés que crec que és molt repetitiu amb molts esplais, eh? És a dir, de nanos després es passa, com diríem, a premonitors, no? Després monitors, alguns acaben dirigint esplais, i després gairebé tots, la majoria, continuen lligats d'alguna manera però fent d'intendència en els campaments o a les colònies. És a dir, això és un lligam, entenc, que costa molt de deixar.
Sí, de fet, jo crec que no ho deixes mai de ser d'esplai, no? I jo moltes vegades ho he explicat, no? Jo crec que sóc en part com sóc també per gràcies a l'experiència que he tingut a l'esplai. Al final, a l'esplai hi ha aquests monitors i monitores, no? 18, 19, 20 anys, propers a vegades amb edat amb aquests infants que acompanyen. Els infants esdevenen, no? D'alguna manera, aquests monitors esdevenen referents d'aquests infants i els infants es volen emmirallar amb ells, no? I en moltes casos acabes fent aquest pas que passen a formar part de l'equip de monitors, gent amb més o menys trajectòria, però d'alguna manera no amb les ganes de tornar amb aquest esperit voluntari a la tasca que han fet els teus monitors amb tu.
Tu també has passat per la intendència, Anna, o no?
No, el meu esplai feia en colònies només.
Encara s'ha temps.
Bueno, en temps. Si m'ho demanessin, sí.
Segur. Però... quan us demanen és molt difícil.
No podem dir que no.
Ja. Xavi, acabes ara fa dos mesos, com deia, una tasca de 7 anys com a president del moviment de centres d'esplai cristians catalans. Què és el millor que t'emportes d'aquesta experiència?
Una, l'experiència. Jo crec que haver pogut gaudir, no?, d'alguna manera, fer aquesta experiència coneixent moltes realitats diferents, acompanyant els centres d'esplai. Jo sí que ho vaig viure també com un procés més natural, no? Vaig estar a l'esplai, o continuava també a l'esplai, i va donar l'oportunitat en algun moment d'entrar primer a formar part de comissions, després de la part aquesta més territorial en què tenim organitzada el moviment, després el Consell Directiu, i va donar el pas a poder ser, en aquest cas, ocupar el càrrec de president. Llavors, durant tot aquest any, jo crec que el més important també és conèixer això, les realitats diferents, la gent compromesa, no?, parlar de prop amb els monitors, estar propers amb ells i donar suport. Jo crec que això és el més important que m'emporto aquest any i, de fet, em sento afortunat, no?, d'haver pogut estar aquests 7 anys al servei, no?, dels centres d'esplai, de l'Església també, no?, i del país.
I m'imagino que tu, Anna, no t'emportes, perquè encara hi ets, tot just has començat, però són aquestes coses, no?, entenc que com una esponja, no?, que una agafa. El tenir aquesta responsabilitat tan important, doncs una agafa per allò d'aquí, per poder fer doncs la teva tasca de la millor manera possible, suposo.
Sí, ho intentarem, almenys. És veritat que això que comenta el Xavi de conèixer realitats, no? Jo soc de Barcelona i territoris de Catalunya, de la resta del moviment, en conec poc.
Clar.
O sigui, al principi vaig anar a una vegada a Urgell, aquest cap de setmana passat havia d'anar a Tarragona, i un dels meus principals reptes ara és començar a moure'm una mica per Catalunya i conèixer les realitats de fora de Barcelona.
Clar, això vol dir, entenc, doncs, intentar, tot i que ha de ser complicat perquè en sou molts, conèixer de ben a prop cada un dels esplais que formen part de l'entitat, diríem.
Tenim la sort que hi ha els referents de consell directiu, referents de cada territori, són aquestes persones que estan més properes, juntament amb l'equip tècnic, de conèixer aquests esplais un a un, perquè si no és bastant complicat poder arribar a 180 esplais. Però sí que quan hi ha trobades més generals de territoris, formacions, el que sigui, sí que intentem anar nosaltres, ni que sigui per donar-nos a conèixer.
Sí, clar. Xavi, clar, tu portes 7 anys, tu has viscut de ple, potser no sé si és la situació més complicada en la que t'has trobat, que és els 2 anys, sobretot els primers mesos de pandèmia, amb un espai tan important pels nanos com és un esplai, allò devia ser molt complicat per vosaltres.
Clar, jo devia ser que... Jo crec que no ens imaginàvem ningú,
no, ni
com a esplai ni el d'això.
No t'ho ensenyen, això.
No veníem preparats per això i, clar, en primer moment va impactar de ple amb totes les activitats. De fet, ja socialment va impactar tot, eh? I jo crec que tots van marxar convençuts que eren 15 dies. Això vam anar a veure que es van allargant. Però sí que és veritat que des d'un primer moment, no?, els esplais i els monitors, no?, per no perdre el contacte amb aquestes famílies, van començar a fer moltes activitats online, coses que potser no ens haguéssim imaginat que es podien fer online, es va començar a fer. El primer període, com que pensàvem que era 15 dies, crec que la intensitat va ser molt important, no?, s'hi van volcar molt cada dia a fer reptes i tot això, després van veure que, calla, això s'allarga, potser podem agafar una cosa més normal com anàvem als cap de setmanes. Però al final, clar, va ser una situació també estressant pels monitors, no? Monitors joves que estan estudiant a la universitat, on també van haver de canviar els hàbits de com això ho estaven fent, però es van anar adaptant a aquestes activitats. Clar, i vam arribar a l'estiu contents perquè hi havia el d'això, però perquè vam començar a poder... Alguns vam començar ja a fer activitats,
sí,
no? I de fet... les escoles pràcticament no van ni engegar, no es podia, però a partir d'aquell dia que van tancar les escoles, l'endemà ja van començar activitats de lleure amb aquests monitors voluntaris, no?, que van estar preparant les activitats. No vam arribar a tots els infants perquè no es van poder fer totes les activitats, però va ser el tret de sortida allà per tornar a iniciar. El setembre vam iniciar, no? fins que ens van tornar a tancar, no? I vam, el tema online sí que és veritat que aquest, el segon any de pandèmia, ja quan portàvem ja un temps de pandèmia, va costar més perquè la societat sí que es movia més, no estàvem tots tancats a casa, però el lleure va estar tancat un temps i vam reivindicar que el lleure realment era essencial, no? I que era una manera també de socialitzar els infants, de conèixer, no? d'adquirir aprenentatges. I al final ja sí que a partir del març ja ens vam tornar, no, a activar, i des de llavors jo crec que s'ha continuat en aquestes activitats i cal agrair, no, el gran esforç que han fet els monitors i monitores, i des del moviment el que hem intentat és acompanyar en aquest procés.
Perquè, clar, tu en aquells moments eres president, tu vas enganxar...
I estava a Consell Directiu.
Exacte. Sí, exacte. Però entenc que la interacció de Consell Directiu, de presidència, amb els monitors i monitores en aquell moment duria. L'acompanyament que deia Xavi, no? De ser clau, perquè pels nanos ja era complicat, però per ells, que haver de gestionar tot això i haver de fer un sobreesforç per muntar com fos una activitat que costa de creure que es pugui fer una activitat online, quan es parla d'espais de lleure, no? Tenc que suposo que l'acompanyament ha de ser importantíssim.
Jo crec que van haver moltes més trucades que altres anys, potser. Sí. Fèiem unes cada estiu, fem el Tourmet Sec, anem a visitar les activitats d'estiu, i sempre era presencial. Aquell moment va ser, bé, no podem pujar a ocupar les cases i a veure què estan fent, fem trucades. Jo crec que va ser el moment de fer moltes més trucades, conèixer molt com estaven, fer acompanyament, fer-los sentir que estaven acompanyats en tot moment durant aquestes activitats.
I per part de les famílies, perquè el primer estiu ja de pandèmia vau poder fer sortides, no? Perquè ja hi va haver com una obertura que després vam tornar enrere, però sí que recordo que aquell primer estiu sí que es van començar a poder fer coses, no sé si...
Van començar, però amb bastanta por per part de les famílies.
Per part de les famílies, exacte. Vull dir, com ho vivien ells?
Jo crec que vivien amb una mica de por. No tots els esplais van poder fer activitat d'estiu. Hi havia gent que va decidir no fer les activitats.
Hi havia una certa inquietud, no? També pel desconegut a l'hora d'això. Estem parlant que l'estiu del 2020 vam fer com un 60%, no? Un 50-60% de les activitats habituals que es feien a l'estiu. Per tant, força gent, no? Aquesta meitat va decidir fer activitat, tirar-ho endavant. I realment van funcionar bé, hi va haver molt poca incidència de la Covid, i altres van decidir, no, per ser prudents, no fer l'activitat, va costar més les inscripcions a les famílies. Clar, si ho comparem amb l'estiu ja 2021, les inscripcions es van omplir molt ràpidament, no? I les famílies, o sigui, es notava les ganes de tornar a fer aquestes activitats, a reprendre, i ràpidament es van omplir aquestes activitats i vam tornar a números similars ja al que havíem fet abans de la pandèmia.
Us ho pregunto ara tots dos, perquè no sé si és una percepció meva, eh? Com a mi una percepció meva que tinc, que ara possiblement, ara us ho preguntaré si es manté o no es manté. Jo tenia aquella percepció que passava que... També soc d'esplai, no he estat monitor, però sí que he estat, diríem, nen esplai. Els meus fills també ho són. Però aquella percepció abans, potser equivocada o no, que un esplai... Que té molta gent, aquesta percepció equivocada, com deia, que en el sentit que és un esplai, és un espai on deixar els fills perquè no estiguin a casa els caps de setmana, saps? Allò com si... Ja si hi ha gent que considera que aparca els fills a les... Que aparca em sembla un terme lleig, però és que molta gent té aquesta percepció o té aquesta sensació a l'escola, per l'esplai encara és més. O sigui, el cap de setmana, mira, els portem 3 hores que estiguin distrets, no juguin a casa, i nosaltres podem anar a fer les compres o anar al cinema o anar al que sigui. Això es manté encara o abans, o mica en mica hem aconseguit que hi hagi un canvi?
Jo tinc la sensació que segueix una mica així, malauradament. De fet, o sigui, al final costa molt que les famílies participin en segons quins esplais. Hi ha gent que sí, que té grups de famílies i funcionen molt bé, però no tothom. Ah. Hi ha dificultats. Jo crec que també això ve derivat de la importància que se li dona al lleure a nivell social. O sigui, hi ha molta importància, però al final les escoles sovint no donen aquesta importància al lleure, i al final és un agent educatiu més, no? Doncs reivindicar aquest espai per nosaltres també. I crec que és una cosa que costa, i si costa a les escoles, també costarà a les famílies. És com un peix que es mossega la cua.
Clar.
Per posar la pandèmia, jo crec que la pandèmia ha ajudat a visibilitzar potser algunes activitats de lleure. Les primeres resolucions que es feien des del govern, quan les notícies no sortíem, i després sí que vam anar sortint, es van anar parlant d'aquestes activitats. Per tant, jo crec que en part ha ajudat una mica, no ho ha solucionat del tot, però posant-nos una mica en el focus la importància d'aquestes activitats de lleure i espais com avui, poder estar explicant aquesta realitat o aprofitar qualsevol espai, jo crec que ho hem d'anar aprofitant per explicar socialment la importància importància d'aquestes activitats, que van molt més enllà, no?, d'aquest aparcament o deixar una estona als infants, sinó que són activitats educatives. Al final ho diem, és com una escola de ciutadania on els nens aprendran moltes coses, adquiriran moltes competències que els serviran per passar-s'ho bé, però a la vegada, no?, per la seva vida.
Sí, clar, perquè ara us volia preguntar això, no?, que segurament encara hi ha gent que potser no ho entén, però l'esplai, a banda d'anar a passar-t'ho bé, de fer activitats, també s'aprèn i també ensenyeu coses. Els monitors i monitors també ensenyeu coses.
L'esplai educa.
Exacte. Què destacaríeu del més important, de què poden aprendre els infants, els adolescents que van a l'esplai?
Per mi, les relacions socials. El poder trobar un espai diferent a l'escola, on estàs a vegades assegut, no?, treballant, és un lloc on gaudeixes acompanyat d'altres persones, d'altres infants com tu. I és un entorn diferent, molt important per aquests infants i joves d'arreu del territori.
Jo afegiria, per complementar, aprenen fent, no? Aquest aprenentatge més vivencial de les activitats. Anar de colònies, potser per als nens, a vegades és la primera vegada que marxen de casa sols, sense els pares, no? I per tant guanyaran autonomia, s'aprendran a relacionar amb els seus companys. I això, a mesura que van augmentant l'edat, podem anar treballant, resoldre petits conflictes entre ells, no? I per tant van adquirint tota una sèrie de competències que ja no és un aprenentatge allò del 2+2, no? Sinó que els hi serveixen per competències després per la vida. Que després això, si acaben siguent monitors, potser aprendran a reservar l'autocar, la casa de colònies, fet. I per tant aquesta presa de gestió, de relació, de gestió de l'equip, no?, al final els hi serveix pel moment que ho estan fent, però per la resta de la seva vida, no? I per tant aquest aprenentatge vivencial, jo crec que és molt important, no? Parlem d'aquesta escola de vida, no?, en aquest sentit.
Clar, tant com a infants i després
com a monitors.
Com a monitors, exacte. Abans ho hem destacat, però clar, en aquest sentit d'aquest espai d'aprenentatge, d'aprenentatge de vida, diríem, a la tasca dels monitors i dels monitores és importantíssima i, malauradament, massa sovint, potser, o potser no tan poc valorada. És a dir, el fet de que sigui voluntariat, persones joves, voluntaris, no?, amb aquest estigma que moltes vegades tenen la gent jove, doncs que dediquen un temps seu als nanos, és a dir, això, a moltes coses, a aquest aprenentatge.
I que és un temps que sembla poca cosa, però no ho és. Vull dir, realment dediquem moltes hores.
No són les 3 hores d'esplai. Hi ha molta més feina
va
darrere.
Va molt més enllà d'això. Hi ha uns objectius darrere de cada activitat. I això potser és el que no es veu, no?, la feina que es fa darrere de l'esplai. Tu veus com a família que deixes el teu fill allà, ves aquella estona amb els teus infants, amb els teus fills, filles, i que marxen cap a casa després. Mm-hmm. Però la reunió d'avaluació de després, la preparar la setmana vinent l'activitat, veure quines necessitats tenen els teus infants del grup, tot això hi ha una feina de darrere que és immensa.
I una programació de sortides, de colònies, de campaments. És que...
sí. I les tancades per preparar les colònies. Clar. I això entenc que des de les famílies a vegades no es veu.
No es percep, i a vegades també socialment, potser no es percep aquesta dedicació que fan prèvia. Abans parlaves dels més de 3.500 monitors que participen de les activitats de forma voluntària. Això és el moviment, però hi ha altres federacions de lleure que també hi ha tots aquests monitors.
Exacte.
Per tant, al final a Catalunya, si sumem, són milers de monitors i monitores que dediquen aquest temps de forma altruista, no?, a aquestes activitats educatives als infants, preparar-ho, formar-se, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que com a societat també ens hem de sentir afortunats de tindre una joventut. A vegades critiquem a la joventut que està poc compromesa, doncs, no? Si mirem els números pot ser no tant.
Doncs ara preguntava quant temps portàvem, perquè jo em descontrolo sempre, i malauradament ho hem de deixar aquí, però és que tenia moltes més temes amb els quals parlar, dels que parlen vosaltres. Sempre dic el mateix, sempre faig el mateix. Us convido un altre dia que pugueu venir, perquè sí, sobretot ara quan s'acosti l'estiu, per parlar, no?, de colònies, de campaments, que crec que és un espai indispensable i que hauria de ser, jo diria, a part d'un dret que tu comentaves en una entrevista recent, una obligació, fins i tot, entre cometes, que se m'entengui. No?
Aquests deures d'estiu que vas ficant els professors i professores, doncs, anar de colònies o anar de campaments.
Nada d'això. Jo ho he dit algunes vegades. Si fos metge, no?, ho receptaria.
Exacte. No? Sí, sí,
que em poguessin
gaudir. És això. No una obligació, sinó una recepta i un consell i una recomanació per tots. Anna Grau, Xavi Nus, recordem, presidenta i expresident del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda aquí amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-nos.
I molta sort de cara al futur més proper i a més llarg termini.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí. Abans tinc una cosa importantíssima per dir. És un esdeveniment que tindrà lloc dijous vinent, 7 d'abril. La Fundació Llegat Roca i Pi organitza una taula rodona sobre la guerra d'Ucraïna. Per tant, molt recomanable. Serà a 6:45 de la tarda al Museu de Badalona, dijous vinent, dia 7 d'abril. Ara sí, ho deixem aquí, que no tenim temps per res més, ja ens passem segurament. Moltes gràcies a tots i a totes per ser-hi una setmana més i fins diumenge vinent.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.